Bé, no, ara sí. Doncs començarem aquesta taula rodona a l'entorn del diccionari. Ens acompanyen en aquesta taula rodona Lluís Inclán, Lluís Lucero, Remei Tomàs, professora Dolors Condom. Serà una taula rodona bàsicament que intentarem una mica tots els aspectes que s'han anat dient doncs, abans. Jo ara donaré la paraula a Remei Tomàs. Cadascú de vosaltres, si voleu, us presenteu una miqueta i si teniu alguna pregunta o així. També ens agradaria donar la paraula a l'Antoni Seba, sempre que vulgui, que esteu convidat a participar a la taula. Doncs comencem per la Remei Tomàs.
Bé, quan la Lina Vilamitjana i la Francesca Vila em varen convidar a participar en aquesta taula rodona per acompanyar a la Dolors, la veritat és que vaig estar molt agraïda perquè amb la Dolors doncs, hem compartit seminari de llengües clàssiques durant diversos anys en l'Institut Jaume Vicens Vives de Girona. I jo encara que no hagi sigut, diríem, alumne directe de la Dolors, perquè doncs, no vaig aprendre el llatí amb ella, sinó que ho vaig fer a l'Institut de Figueres i després a la universitat, doncs vull dir, li estic molt, molt agraïda perquè com a companya de seminari doncs, sempre per mi ella va ser un referent amb el seu rigor, amb la seva coherència, amb l'experiència en organitzar doncs, les sortides que fèiem a Empúries, a Ullastret, a Tarragona, doncs, fins després quan ella ja es va jubilar, vull dir, vaig seguir aquell model, aquelles pautes doncs, que ella m'havia donat i m'havia ensenyat. I per tant, doncs, moltes gràcies per tota la seva saviesa, Dolors. Sobre l'experiència, el que em va demanar la Lina Vilamitjana, sobre l'experiència que jo podia portar en l'elaboració del diccionari de grec, doncs poder, primer de tot el que cal insistir és que nosaltres, és a dir, els professors Vicenç Reclà, la Priscila Borrell i en Guillem Cintes i jo mateixa, no som, diríem, creadors d'aquesta obra. Ni tan sols doncs, haguéssim pogut fer mai doncs, una obra d'aquestes característiques partint de zero. Per tant, som nosaltres simplement doncs, els traductors. Amb aquesta traducció, però vull dir que la feina o l'experiència va ser una feina, diríem, dura i també gratificant alhora. Dura perquè hi havia doncs, molta responsabilitat, es tractava de traduir doncs, el diccionari del senyor José María Pavón del grec castellà al català i això doncs, sempre suposa una, com si diguéssim, una responsabilitat gran, sobretot al moment doncs, de traduir les paraules, que sempre allò que comentàvem ahir, que te mires les traduccions dos, tres i moltes vegades i que quan penses que ho dones per bo, l'endemà hi tornes i veus que encara allò, diríem, es pot polir més. Però també gratificant alhora, perquè quan, diríem, va el diccionari doncs, va estar acabat i la cosa va sortir ja a la llum, doncs t'adones que has pogut, diríem, fer aportar un petit gra de sorra per la, diríem, la consolidació també de la llengua catalana i ajudar també una mica a l'assignatura, la matèria de grec a la secundària. I de la manera com aquest projecte, diríem, es va començar, diríem, a pensar en aquesta traducció, he de dir que va ser, diríem, va sortir d'una xerrada informal un dia amb el Vicenç Reclà en l'Institut Jaume Vicenç Vives a la biblioteca, diríem allà enmig de llibres i diccionaris que ell estava fent un catàleg de, diríem, dels diccionaris, doncs vam comentar que era una llàstima que els alumnes quan van a la selectivitat doncs, en la matèria de grec no tinguessin el diccionari traduït al català i que allò era una dificultat més doncs, que sempre se'ls hi sumava. I aleshores en Vicenç em va proposar, diu, què et sembla, diu, si féssim un lèxic grec-català per veure si amb això diríem, es podria suplir una mica. I jo li vaig recordar que, de fet, ja havia existit un diccionari grec-català que era de la professora Guadalupe Golobardes, un petit lèxic, però que està clar, si era una cosa així no acabaríem, diríem, de ser una eina útil per als alumnes que van a selectivitat, ja que realment el que es necessitaria és un diccionari, doncs, com ara, traduir el pa bon al català. I diríem, després, al cap d'uns dies, en Vicenç ja em va venir amb una pàgina de grec que ja havia fet, diríem, proves, mirant el tipus de lletra, i me va dir veure què em semblava, i vaig dir, com a dir, queda bé, com a mínim vam veure que la part del grec, si comparàvem amb el diccionari que teníem en aquells moments, doncs, del pa bon castellà, es veia la lletra, diríem, la grafia més clara, que aquells esperits, doncs, quan hi ha l'esperit i l'accent circunflex, per exemple, no quedava enganxat, és a dir, està clar, el tema, diríem, digital, doncs, poleix molt més bé, diríem, la grafia. I a partir d'aquí, doncs, vam provar amb una lletra, vam agafar la lletra Z, que era la més curta que té el diccionari, i vam començar, diríem, a fer una mica provatures. Quan vam veure que allò ja tenia forma, aleshores, doncs, en Vicenç va contactar amb l'editorial Vox i els hi va dir si s'hi podia interessar. I ells, doncs, en principi, doncs, van dir que sí, ja que era l'únic diccionari, diríem, d'aquests Vox que no tenien traduït al català, però que feia falta, diríem, també parlar, lògicament, amb els familiars, doncs, del senyor José María Pavón. Concretament, doncs, amb la seva filla, professora de grec de la Universitat de la UNED de Madrid. I de moment ens van dir que els interessava i, per tant, de moment vam començar, diríem, treballant lentament. Érem quatre, com he dit, i fins que no van passar uns mesos, doncs, la cosa no ens van dir d'una manera definitiva que allò podia tirar endavant. I llavors sí que ja ens hi vàrem posar, diríem, en sèrio, diríem, a treballar en el diccionari. Vam fer un equip, érem quatre, i vam fer un equip, diríem, de dos, per parelles, una formada per Priscila Borrell i jo mateixa, i l'altra, doncs, en Guillem Cintes i en Vicenç Reclà. I llavors el que fèiem era, de les 657 pàgines, crec que té el diccionari, vam dividir, vam fer quatre parts. I primer de tot, doncs, el que vam fer era agafar la part del grec, és a dir, escriure les paraules en grec, vam utilitzar el sistema Euclides i aleshores, doncs, quan teníem allò, diríem, revisat, ho confrontàvem amb els diccionaris, amb el Bellí, el de l'Escot, amb el diccionari italià, Castiglioni, em sembla que és, no recordo gaire el nom, perquè Castiglioni Mariotti, i llavors, doncs, d'aquesta manera, una vegada havíem fet el grec, ens anava bé perquè anàvem veient si hi havia a vegades alguna petita errada que potser, tot i portant moltes edicions, doncs, a vegades no podia haver passat per alt. Recordo, per exemple, com ara expressions com homoie tome, que veies aquella ona allà que ballava una mica i era homoie time. Doncs, val, aquestes petites coses les anàvem polint, o si hi havia algun esperit, algun accent. I després, pel que fa, diríem, a la traducció de les paraules, doncs, el que fèiem era anar també confrontant amb les diferents edicions, doncs, d'autors clàssics, amb la Bernat Metge, i anar comprovant sempre les cites i les traduccions. Sempre hem intentat mantenir-nos fidels, doncs, també al text del diccionari grec-castellà, però si alguna vegada veiem que en alguna frase, doncs, en alguna cita, quan la comprovàvem en versió original per poder traduir millor, faltava potser posar alguna paraula que potser ens havia deixat per raó d'espai o pel que fos, doncs llavors completàvem la cita perquè aquell sentit, el millor de la frase, si era un sentit metafòric, doncs quedés més clar. És una mica les llicències que ens hem permès. Per exemple, recordo que hi havia una frase amb el verb, sembla que era efigneomai, que el sentit general és de, diríem, arribar, estendre sobre, i que hi havia una frase d'Heròdot i que doncs, parla de que, diríem, en xerxes va manar que fuetegessin el mar a l'espont, que li donessin 300 cops de fuet. Aquella frase, si només posant-hi doncs, el verb principal, un ekeleuse, que no hi era, i la paraula màstigui, que era plegas, màstigui plegas, que era donar cops de fuet, doncs va semblar que era una llicència que la podíem permetre'ns, i si una vegada ens trobàvem casos d'aquests, doncs el comprovar, diríem, el text original, ho acabàvem de polir. A vegades també ens hem trobat, doncs, diríem, amb expressions o amb alguna vegada, jo comentava la Dolors, que si hi ha una lletra que falla, doncs et pot dificultar la traducció, com ara era, per exemple, Albert Flibo, que posava el castellà que deia rozar, gastar, gustar, consumir. Llavors, quan amb aquell gustar deies, bueno, potser que vagi amb la idea de consumir, però com que miraves, en, diríem, en totes les altres versions que hi havia, al comprovar-ho, doncs veies que no era gustar, sinó que era gastar. I llavors, doncs, podies realment doncs, polir una mica més el text. També ens hem aturat en expressions del castellà, que potser no eren gaire usuals, com ara tomar a pechos, que deies, bueno, ja en català doncs al final acabàvem fent el gir com ara prendre's a la valenta una cosa. Vull dir, això que poden semblar coses molt simples, però està clar quan ve el moment de posar-ho per escrit és allò que ja has de donar-hi moltes voltes, estar-ne segur, i a vegades quan et penses que estava bé, doncs el millor al cap dels dies hi tornes i dius, bé, ja acabem-ho de polir això. I fins i tot a vegades doncs, hem consultat, això sobretot en Vicenç ho havia fet, amb el món de la pagesia, és a dir, després de consultar l'Alcover Moll, doncs, hi havia paraules doncs, que veiem que el grec antic i que el català doncs, tenien molta, diríem, eren molt precisos en termes com les parts del molí o del, diríem, el temes mariners o diríem, de la part del jou o de l'arada. Llavors també feia gràcia veure que quan preguntaves a gent diríem, gran del món de la pagesia, veies que aquelles paraules ells les recordaven, o a vegades feia temps que no les havien sentit, però que vull dir, era una mica comprovar també que aquell lèxic doncs, encara diríem, estava vigent. I sobre diríem, potser qüestions internes que ens hem trobat al llarg del diccionari, per exemple, en casos doncs, de les preposicions, que si us hi heu fixat, doncs, quan surt, per exemple, en castellà que deia parar, con acusativo, o perir, en genitiu, ens trobàvem al llarg del diccionari que unes vegades aquell accent de parar o perir o pro a vegades sortia obert i altres vegades sortia tancat, la qual cosa doncs, devia demostrar que està clar, hi van treballar diferents persones allà i que potser seguien no sé, escoles diferents. Aleshores vam consultar també gramàtiques i vam veure com ara amb el francès amb la gramàtica de Jean Humbert doncs, també quan posava aquests sintagmes preposicionals mantenia l'accent obert de la preposició i ens va semblar unificar-ho per tot i posar l'accent obert perquè així vam dir com a mínim és el que trobarà normalment l'alumne quan diríem té un sintagma preposicional on trobarà aquella preposició amb l'accent obert perquè d'alguna manera li, diríem li facilitàvem I després, bueno, sobre tema d'abreviacions i això potser com que després ja en parlarem amb els altres membres de la taula rodona, vull dir, no en parlo més, diríem, d'això. I finalment, doncs, en quant a l'apèndix gramatical, doncs, ens vam permetre, diríem, potser la llibertat de canviar l'ordre aquell que hi havia de nominatiu, genitiu, em sembla que anava nominatiu, genitiu, vocatiu, positiu, datiu, i nosaltres vam començar l'esquema clàssic, no? Nominatiu, vocatiu, genitiu, nominatiu, vocatiu, positiu, genitiu i datiu. Vull dir, després també vam demanar doncs, en el maquetista si dintre de les possibilitats que oferia el diccionari que pogués ressaltar una mica doncs, la part dels paradigmes de la declinació perquè quedés potser una mica com si fóssim més actual o més modern i que d'alguna manera facilités que l'alumne, doncs, quan consulti l'apèndix, realment doncs, de seguida pugui trobar allò que busca. I per la meva part, doncs, res més ja... Però ja acabarem de comentar altres aspectes si cal.
Veiem que hi ha similituds en la confecció, malgrat una sigui una traducció i l'altra sigui una confecció, que hi ha hagut en el procés alguns dels paranys molt semblants. Després podem comentar-los. Dono la paraula a Lluís Inclán. Sí.
Gràcies. Bé, encara que estic recentment jubilat, 40 anys de fer classes de llatí sempre i de vegades de grec donen per molt. Abans de res, volia dir-li una cosa al Remei i a tothom, clar. Has citat el Lidl Scott. No sé si saps que acaba de començar un projecte per traduir-lo online.
Ho han
dit, no? I que a més admeten col·laboradors, és a dir, que qui vulgui. Entre ells hi ha el Paco Gabaldón de la Universitat de Salamanca i hi ha més gent. És una cosa interessant perquè sempre... Mira. Bé, abans quan la Dolors parlava una miqueta al final de l'ús del diccionari, jo em veia reflectit en el que deia, perquè habitualment passa això que tu deies, no? Jo sóc fermament partidari de no fer servir el diccionari al principi, als cursos d'iniciació, actualment quart d'ESO, primer de batxiller, perquè en el fons la iniciació és a primer, desenganyem-nos, quart d'ESO no té una continuïtat a primer de batxiller, no? Perquè hi ha molta gent que no fa llatí a quart d'ESO i sí a primer i viceversa. No sóc gens partidari perquè penso que un bagatge important és que l'alumne adquireixi un vocabulari bàsic. Si té diccionari no s'esforça en adquirir el vocabulari, es pensa que el diccionari li donarà fet. El que passa que tampoc se n'adona que el diccionari és una eina perillosíssima per a una persona com ells, que no en saben, que no tenen encara prou elements, no? I jo sempre els hi deia, és a dir, que el que comenci un examen obrint el diccionari serà severament penalitzat, no? Perquè llançar-se al diccionari i només veure les primeres paraules era el típic de l'alumne, no? Havies d'intentar que la gent reflexionés primer sobre el text, etc. Però a lo que anava, adquirir un vocabulari bàsic al principi, eliminant l'ús del diccionari, penso que és bo. És una opinió personal, però penso que és bo. És clar que tot depèn també del sistema i del mètode que es faci servir. Jo vaig tenir oportunitat, el que passa que va ser molt al final, perquè em va enganxar quan va tornar a tenir el primer de batxiller 4 hores, recordeu, fa 3 anys, una cosa així, em va enganxar només un any, i vaig introduir el mètode Orberg, que alguns coneixereu, Lingua Latina per se Illustrata, que ja de per si mateix obvia qualsevol ús del diccionari. Ja per pura repetició va adquirint un vocabulari, no? Però penso que això és molt important, que en tot cas quan arribi el segon de batxiller, que lògicament aquí sí que has d'introduir el diccionari, amb unes quantes sessions pràctiques, jo sempre feia el mateix, dedicàvem unes quantes sessions de classe exclusivament a aprendre a fer servir el diccionari, que ells s'ensopeguessin amb una dificultat i llavors la resolien a classe, no? Però segon l'has de fer servir, és evident, perquè en definitiva i sobretot malauradament segon s'ha anat convertint en una mena d'acadèmia de preparació de selectivitat, penso que malauradament, no? I tothom mira la selectivitat, tant és així que quan hi ha professors que tenen la immensa sort de fer una assignatura que els alumnes no volen examinar a la selectivitat, el professor respira i diu, ara puc fer el que vulgui i amb tranquil·litat. Hi ha gent que somriu perquè segur que li ha passat. Bueno, doncs a segons s'ha d'aprendre, però prèvies a aquestes classes en les que se'ls diu, és a dir, en el fons que ve a ser classes en les que expliques les introduccions dels diccionaris, on posen com s'ha de fer servir, en tots els diccionaris hi és, que mai es llegeixen, mai se les llegeixen, llavors has de procurar que a classe això vagi sortint. I els hi poses exemples concrets. Ara busquem tal paraula, llavors busques tal paraula, una paraula que tu ja has preparat perquè veus que té un contingut important per explicar, no? Que ells vegin els problemes, és a dir, que quan després se trobin el problema real, hagin tingut ja una preparació anterior que els faciliti una mica sortir-se'n. Hi ha coses que són més difícils. El tema, per exemple, de les diverses accepcions d'una paraula. Clar, els diccionaris, què passa? Que moltes vegades intenten recollir el vocabulari de la major part d'autors possibles. Però, esclar, la major part d'autors possibles per a un estudiant de batxillerat no li serveix, perquè el que ell trobarà són uns autors més o menys assequibles, i que potser la paraula que estan buscant no és la traducció correcta a la primera, potser és la segona o la tercera. Per què? Perquè és o bé exclusiu o bé de més ús d'aquests autors que ells tradueixen, però no de la llatinitat completa. No? Bueno, llavors aquestes coses són més difícils d'explicar als alumnes. No? Bé, sobre un altre punt que penso que era interessant i que ja ha sortit una mica, l'apèndix gramatical, no? Que des de fa un temps és permès als exàmens de selectivitat. Abans els hi grapaven, recordeu? Una grapa, el que tenia l'apèndix enganxat, posaven una grapa perquè no el pogués, dues grapes perquè no el pogués obrir. Ara és permès. Això també és una arma perillosa, no? Passa com el diccionari. És a dir, l'alumne que pensi, jo la declinació no me la domino, però com que la tinc allà, jo no tinc vocabulari, però com que tinc el diccionari, llavors sempre amb una mica de mala idea sempre procurava posar alguna prova que no valia, però una prova, diguem-ne, motivadora, no? En la que per buscar totes les paraules al diccionari i per haver de buscar la tira de paraules de casos concrets o conjugació a l'apèndix, quan estàvem per la meitat s'havia acabat el temps. Llavors, clar, veieu el que passa? És a dir, que inclús en el supòsit de que feu servir bé el diccionari, que feu servir tot, és que buscar totes les paraules us impedeix després acabar l'examen. No teniu temps material, no hi ha temps. El mateix que si heu d'anar constantment a l'apèndix gramatical. Això ja els hi pots dir, que entra per aquí i surt per allà. Però si un dia els hi poses una prova en la que després vegin que realment els hi ha faltat temps per culpa d'això, la cosa canvia. Penso que va una mica per aquí. Bueno, jo aquestes eren les idees que volia, segur que després surten més coses i les podem acabar de comentar, no?
Bé, a mi em fa un cert respecte parlar ara, perquè entre la gent de baix i la gent que m'acompanya a la taula em sento entre fill i net acadèmic de tots plegats. És a dir, jo no he sigut mai alumne de la Dolors Condom, però vam col·laborar sota l'atenta mirada i direcció de la Maria Àngela en la traducció del Liber Notarum del Burckhardt. I ara confessaré una cosa que potser poca gent sap. El senyor Inclán va ser el meu professor de llatí i estic ocupant a l'institut, de moment en comissió de serveis, la plaça de la Remei. Per tant, diguéssim, estic aquí en un mar que no sé si sabré sobreviure. Bé, però això ja és Vox Populi. Llavors, a veure, jo què he de dir? Jo estic força d'acord amb el que ha dit en Lluís, tot i que no recordo que hagués de patir com a estudiant aquestes proves. Pensava que la memòria ja em començava a fallar, tot i que s'ha de dir que evidentment no vaig tenir-lo a segon de BUC d'abans, sinó que el vaig tenir més endavant, per tant potser ja era, i no érem a la iniciació, sinó que érem ja en cursos avançats. I sí, té raó. Jo en la meva experiència com a professor de llatí d'aquest any, el Jaume Vicenç Vives a quart, i a nocturn, perquè és una situació una mica particular, sí que he obviat l'ús del diccionari. No perquè s'hagin d'aprendre algunes paraules, que a vegades sí que se les aprenen, sinó perquè jo ja els hi dono un petit lèxic gairebé sencer. No cometo l'error que a vegades en algunes proves es veu d'ordenar les paraules per ordre d'aparició, perquè és posar les coses massa fàcils, que a vegades es nota, no? O es veu, sinó ordenades alfabèticament. Tot s'ha de dir, però, que moltes vegades les similituds i els falsos amics aquests fa que per molt que tu donis un significat en un lèxic petit a baix de la traducció, ells van a la seva i no se'l miren i tradueixen el que els sembla. Per tant, és allò que dius, no sé fins a quin punt el fan servir o no, o ens fan cas o no ens fan cas. Això de m'ho he notat, ensenyar a fer servir un diccionari, cert, s'ha de fer. La traducció, el significat dels termes, el problema, clar, jo porto més anys fent l'experiència de com a professor de francès i evidentment a francès o a anglès no els fan traduir, els fan entendre un text. Però moltes vegades entendre'l a vegades passa per la traducció i et demanen el significat d'una paraula. Quan la paraula és molt semblant, jo els acabava dient sempre, dic, és transparent. Quan havien sentit la paraula transparent 5 vegades per 5 termes diferents, ja se n'adonaven que no hi havia 5 maneres diferents de dir transparent en francès, sinó que el que volia dir era que pronunciant aquella paraula a la catalana ja tenien el significat. El dubte i la pregunta era després, val, i això en català què vol dir? Llavors, esclar, el problema que et trobes és que molt sovint un terme el tradueixes de la manera que s'ha de traduir, perquè és la paraula que tenim en català per explicar aquell concepte, però és que la paraula en català tampoc l'entenen. Llavors, és el dubte, potser entraríem en alguna cosa d'ahir, de la traducció, de dir, hem de sacrificar la precisió perquè el sentit del text arribi més clarament o més directament, o que s'espavilin en català i problema dels professors de català. Clar, jo també sóc professor de català, per tant, diguéssim, la cosa s'embarreja una mica tot, no? Abans ho comentàvem amb en Lluís, és a dir, jo he començat a fer servir els llurs en català per l'eòrum llatí. És a dir, si tenim un terme català que tradueix a la perfecció un terme llatí, per què no l'hem de fer servir? Perquè ha caigut el seu ús, perquè queda, si em permeteu, catalufo o massa catalanesc o no sé què. No ho sé, potser ens ho hauríem de plantejar. I després, quan ell parlava de... Això és una pregunta que m'agradaria fer o a la Dolors o a l'Antoni. Quin és el criteri d'ordenació de les diverses excepcions d'un mateix terme llatí en un diccionari? O potser hauríem de... Bé, em sembla molt que hi ha un llibre de text que ja va, Lluïsa, si no em corregeixes, era Casals, que porta aquell petit lèxic, un lèxic afegit a darrere. Potser hem de, en els cursos inicials, fer servir lèxics específics per el contingut del llibre i així no els hi compliquem massa la vida. Però bé, la pregunta la deixo a l'aire. I llavors, quan la Dolors ha fet referència a aquella paraula del Burkhard, clar, jo sóc usuari de diccionaris i fins que no va sortir aquest, jo tenia el Gafiot, tenia l'altre, el català, el castellà, i, bueno, el català no, el castellà i tots per allà, i anàvem traduint. I creador de diccionari, diguéssim, entre cometes, quan traduíem el Burkhard, jo em vaig comprar aquestes llibretetes tan esplèndides, alfabèticament, i aquí anàvem posant totes les paraules que ens sortien al Burkhard, que evidentment no sortien en aquest diccionari, potser no sortien al Ducans, potser no sortien al Chiasna, o sortien per d'aquella manera, italianismes que després havíem d'anar refent, i em anava apuntant aquí per després de dir, no, cada vegada no haurem d'anar a buscar-ho tot un altre cop, sinó que anem trobant els termes. I la paraula aquella que deia ella, no la tinc, però em recordava que era el de la camaura, la mosseta i totes aquelles coses que ens van portar una mica de corcoll, i jo remenant i buscant, li comentava amb ell, a la G em vaig apuntar una gropera. Clar, això et surt en un text llatí i dius, bé, això què deu ser? Clar, si saps una mica d'italià, et pot arribar. El Tuàs n'ha sortit una croupier, però una croupier que és... és un coixí. I llavors em sembla com el que suposo devia ser en el Diccionari Català Valencià de Blavar, és la corretja que surt de la part posterior de la sella i termina en un trau per on es fa passar la cua de l'animal. Llavors, esclar, si tu en un text et surt d'això, què has de traduir? Grupera? No? Però després has de posar una nota a peu de pàgina explicant-ho tot. Llavors, la feina va ser aquesta, no? D'anar trobant les paraules i creant-nos el nostre lèxic. No sé si el vam arribar a compartir online o no, potser segurament quan ens anàvem trobant posàvem sobre la taula significats, però bé, és l'altra cosa i potser que si algú vol respondre a la pregunta.
Bé, jo no sé si puc afegir el que han dit els companys de la taula. En tot cas, puc intervenir, jo diria en aquest moment, potser més com a alumna que no pas com a professora. Ahir mateix vaig dir que jo no havia fet coses grans ni coses belles, coses boniques, però que sí que feia una cosa bonica i bella en aquells moments era haver pogut, en la meva llarga trajectòria professional, haver pogut triar allò que m'agradava. I allò que m'agradava, de fet, era ensenyar, però també aprendre. De manera que jo avui em sembla més que seré en la part que correspon a l'aprendre que no a la part d'ensenyar. Bé, felicito especialment a la Remei aquesta explicació tan detallada i tan, amb tant de rigor de la confecció del diccionari, encara que no sigui el del diccionari grec, encara que no sigui una elaboració directa, però pel que ha explicat és una elaboració realment plena de rigor i plena de manifestació d'una conveniència, una necessitat de tenir en el nostre despatx, de tenir a la nostra taula, de tenir al nostre costat un diccionari en aquest cas de grec, el que podem consultar sense que es queixi, sense que digui que ens deixa. Bé, potser el comentari respecte dels altres companys de la taula serà d'alguna qüestió determinada. Penso que en Lluís ha manifestat la seva experiència d'uns quants anys en l'ús i la confecció del diccionari i ell, més que cap altre, ha pogut, perquè també n'ha fet investigació, ha pogut explicar-nos algunes coses, alguns punts que, sens dubte, tots haurem recollit. Bé, jo, d'en Lluís, m'ha agradat molt quan ha parlat d'aprendre els mateixos alumnes, dificultats, ells mateixos intentar resoldre les dificultats que sens dubte troben. O sigui, un diccionari, si no s'ha advertit abans, si no s'ha informat quina és la manera d'utilitzar-lo, evidentment resulta un instrument desagradable, enutjós per als que l'utilitza. Bé, ell ens ha donat unes orientacions en aquest sentit que naturalment tots podem acceptar i tots podem seguir sense cap vergonya, sense cap molèstia que ens afecti. Bé, m'ha fet també cert impacte quan ha parlat de l'apèndix gramatical que porten alguns diccionaris. I m'ha portat un record que ell també ja ha citat més o menys, ell ha parlat de selectivitat, jo que sóc més petita de tamany i d'anys, doncs ja fa molts anys que no vaig intervenir en la selectivitat, però sí moltes vegades el que en dèiem la revàlida de quart o elemental o la revàlida superior, que recordareu els que ho heu potser viscut una mica, recordareu que hi havia uns llibres ja específics que recollien els temes. I si es permetia o no es permetia el diccionari, això em sembla que has dit que avui no es permet utilitzar-lo a la selectivitat. Es permet, avui es permet, però en el meu temps no es permetia, i recordo que un professor o un conserge passava taula per taula a veure si hi havia el petit fulletó, i amb una màquina grapadora o bé amb una goma de fixar, doncs inutilitzaven aquell diccionari. No era per renyar a l'alumne, sinó simplement per complir una norma que hi havia de no poder utilitzar el diccionari que tingués un apèndix gramatical, que evidentment a vegades les preguntes giraven sobre alguna qüestió gramatical que la podien resoldre directament o fàcilment a través del diccionari que tenien al costat. Bé, la Remei ens ha parlat de la seva trajectòria en la confecció del diccionari, i m'ha semblat que, tot i no ser un diccionari d'elaboració directa, però que ha sigut un diccionari molt treballat per la vostra part, i ens has donat uns detalls de lèxic i de qüestions gramaticals que em sembla que han estat esplèndids, i quasi bé no hi podria afegir res més. Has parlat d'algunes modificacions del diccionari respecte al que us va ser diccionari de punt de partença. Aquestes modificacions, m'imagino, Remei, que també us van costar de fer-les i de trobar l'equilibri, de trobar el punt que realment considerava. Bé, ja més o menys, doncs ens ho has explicat. Podria recordar exactament el que ens has dit. Respecte als autors que us intervenen en el diccionari, no sé si vau afegir-ne o treure'n algun dels que teníeu previst.
No, de fet no? Hi ha un cos d'autors que, o sigui, que són els que en el determinat moment en què es... I de fet també són dels autors que solen sortir a, diríem, a selectivitat.
Els mateixos que van de l'original.
Sí. O sigui, són Isop, Anacreon, Demòstenes, Heròdot, Homer, Llucià, Plató, Sòfocles, el Nou Testament, Xenofont i Tucídides. I pel que fa a les obres, doncs hi ha és a dir, les obres de Sòfocles, la Set, l'Apologia, el Critó, la Ciropèdia, el de la Corona, Diàleg dels Déus, Diàleg dels Morts, l'Eutifrol, Gorgies, Helèniques, la Ilíada, l'Odissea, l'Aques, Memòries de Sòcrates, Edipa Colonos, que forma part dels de Sòfocles, el Fedó, les Filípiques de Demòstenes, Protàgores, el Somni de Llucià i...
Bé, déu-n'hi-do els autors que vareu utilitzar en el diccionari llatí-català. Poder no vam utilitzar tants autors, vam limitar bastant a ser autors de llatí clàssic, de llatí tardà i també de llatí vulgar, podríem dir, però no llatí medieval, ja ho he insistit. I una cosa semblant a la Remei, doncs vam utilitzar els autors que en un principi havíem establert, però amb la particularitat que a vegades teníem algun exemple o teníem alguna cita que ens agradava poder-la posar amb un autor del segle V, però la norma era la norma i ho deixàvem aparcat. Aquella paraula no ens entrava en les normes que teníem del diccionari, i suposo que en el diccionari de grec devia passar una cosa semblant. Bé, i ara per per concloure potser el meu torn, diria d'en Lluís, que amb ell vam coincidir i vam patir la traducció del Burckhardt, la traducció del Liber Notarum, després dit dietari secret, i vam compartir un diccionari, gairebé també podríem dir, i vam coincidir, perquè si no hagués estat impossible tirar-ho endavant, vam coincidir, com deia l'Antoni Seba, amb germanor i amb bona harmonia, fent una traducció del Burckhardt que ens donava certes dificultats, però que ens donava també certes satisfaccions, perquè ens feia descobrir una sèrie de termes que, per altra part, no podíem dissociar dels realia, o sigui que això ens va donar també molts coneixements. O sigui que ha citat, em sembla, la paraula camaura, que era una, formava part de la vestimenta del Sant Pare, però no sabíem exactament què era. Em penso que era, em sembla que al final vam descobrir que era com una mena de caputxa que tenia una orla de pell, i que més aviat el Sant Pare la portava quan feia fred, i el Sant Pare també tenia fred de tant en tant, i per tant portava la camaura. I com això, doncs altres paraules. Ha citat, em sembla, o la cito jo, la paraula crocota, que també era una qüestió de vestimenta, i forçosament necessitava que es posés un complement a una explicació a l'article, perquè no sabíem que crocota era un mantell, una mena de capa de color groc, de color de safrà. Bé, i així, doncs, altres qüestions. El Lluís potser és el que té de tots nosaltres ara més recent el contacte amb els alumnes, i ell ha pogut constatar molt bé tot el que ens ha explicat, i encara ens pot explicar molt més. Gràcies, Lluís, per tota aquesta intervenció que has tingut. I aquesta pregunta que has fet de la qüestió del criteri amb què elegíem...
S'ordenen els diversos significats.
S'ordenen, sí.
Per què apareix?
Sí. Bé, de fet, no sé, heu explicat tantes coses que jo, encara que hagi pres nota, doncs m'han passat...
Pot explicar l'Antoni?
Sí. Bé, ja pensava dir-ho, m'agradaria moltíssim que... El fet de tenir l'Antoni Seba aquí, molt bon amic, un company excel·lent, un professor de molt saber i d'un mestratge extraordinari, Antoni Seba, i potser, si no et sap greu, m'agradaria que diguessis alguna cosa, que em renyessis, si vols, perquè t'he citat algunes vegades o perquè he dit algunes coses de les que tu ens deies, però ja has vist que sempre han sigut paraules elogioses perquè tu mereixes. Antoni, digue'ns una coseta.
Sí, la primera cosa que diré és que les professores Condom i Vilallonga són unes grans... erudites en qüestions de retòrica, especialment en la figura de la hipèrbole, quan, en el que es refereix a mi. En fi, jo, tota la història del diccionari, si després convé o si a algú li interessa, li puc explicar més coses. Entre altres, no sé, diríem, les fonts del diccionari i alguna cosa més. Però, no sé, de moment... potser que respongui concretament la pregunta que feies de l'ordenació de les excepcions. Aquí nosaltres vam adoptar un criteri que era prou clar. No podíem oblidar, diríem, l'aspecte etimològic, que és, en fi, això des del punt de vista científic és com s'ha de fer. La primera excepció ha de ser la etimològica. Però també, diríem, vam usar, diríem, una estratègia que a mi em va costar d'imposar, però crec que vam aconseguir, i això crec que és un mèrit del diccionari, i és distingir clarament les equivalències. És a dir, hi ha diccionaris que donen el significat d'una paraula llatina o el que sigui amb una explicació o bé amb un terme equivalent. L'explicació per nosaltres semblava una cosa confusa, sobretot per ús dels alumnes, no explicar què és una, jo que sé, una trirem o el que sigui, no? Per tant, s'havia de donar l'excepció exacta. I si no podia ser, si, és a dir, si, no, si aquesta excepció no s'entenia bé, aleshores completar-ho. Per això nosaltres vam fer, primer, usàvem només excepcions, equivalències exactes, com s'havia de traduir aquella paraula. Però abans posaven entre parèntesi o bé el camp lèxic o bé l'ús sintàctic. I després, si el terme per el qual traduïem l'equivalència catalana no era del tot clara, es posava entre claudatos una petita explicació. De manera que aquesta és la cosa. Però, en fi, de manera que això ajudava a aquesta qüestió. Però, diríem, el problema que es presenta és un problema que es dona en totes les llengües. Per exemple, allò de l'accepció etimològica i les derivades. Per exemple, pensem en la paraula catalana raure. En l'actualitat, raure significaria, per la majoria de la gent, consistir en o basar-se en. Doncs no, significa rasurar, afaitar. Doncs bé, diríem que en primer lloc que posaríem etimològicament, entre parèntesis, afaitar, rasurar. Segon, anar a parar. Hi ha coses també que, en fi, en aquest sentit, les paraules que no tenen traducció. Pétasos. Pétasos, s'ha de traduir pétasos. Pétasos, i després posar entre parèntesis que és un això. O, per exemple, un laticlavi, explica que és un laticlavi. Després hi ha altres coses que es colaven d'una manera subreptícia, però prou lògica. Quan es parlava d'Essa Iris, que anava amb el seu arc, no es pot traduir l'arc de Sant Martí. En fi, és un altre tipus de problemes. De manera que per nosaltres la cosa més clara era aquesta, no? O sigui, respectar el sentit etimològic, però servint-se dels parèntesis o de petites explicacions, donar després més importància als usos habituals o més freqüents en llatí. Bé, no sé si us interessa alguna cosa més, ja la diré. Només una cosa que diríem, potser entre les fonts que ha citat la Dolors en la confessió del diccionari, s'hauria de parlar sobretot d'un diccionari que aleshores era recentíssim, ara n'acaba de sortir la segona edició corregida i augmentada, que és l'Oxford Latin Dictionary, que és excel·lent, és, diríem, el successor de l'Oxford, i que ens va donar moltíssima feina perquè ja, diríem, el van començar a usar ja quan havien començat la redacció. De manera que vam haver de fer marxa enrere i refer alguns articles per això. És un diccionari excel·lent. I aquí és on també lliga la nostra limitació temporal en els autors, perquè aquest diccionari arriba fins al segle II després de Crist. I nosaltres també ho vam fer així, però com que també, en fi, no hi havia possibilitat de fer un diccionari de llatí tardà, ens va semblar adequat introduir paraules usades exclusivament per autors tardans, però només les més importants, de manera que si hi havia derivats que es podien explicar pels que ja apareixien en llatí, aquests derivats no es posaven. Bé, no sé si... potser tindré ocasió d'intervenir més endavant. Perquè també m'agradaria parlar de la qüestió de l'espès i de l'espès llatí. Ara, ho dic ara. No, bé, que no sé.
Si vols venir aquí. Sí?
Sí.
Sí. Jo és que no ho sento bé. Estic una mica sorda. Crida una mica més. Crida una mica més. Sentirem millor.
Bé. És que no sé si interrompo diríem, la marxa de la discussió i les qüestions que havíeu plantejat vosaltres, de manera que jo, quan m'ho digueu, callo.
Bé, no volem que callis, no. Volem que continuïs, com no. Si vulguis interrompre.
En primer lloc, jo crec que nosaltres vam ser potser massa il·lusos o massa ambiciosos, i és la idea de fer primer de fer un diccionari i després de fer-lo més o menys original. En fi, perquè diccionaris originals de tot no n'hi ha, eh? Vull dir que uns copien dels altres, milloren, en el millor dels casos milloren. Bé, i recordo que va haver-hi un... Primer la necessitat de fer un diccionari català, llatí català o grec català, però seria la mateixa qüestió. I recordo que ja va venir un professor de l'Autònoma que va dir: i per què quieren hacer un diccionario català si ja està l'espès? O sigui, això era una feina inútil, aparentment. Òbviament, el diccionari nostre no hauria existit sense aquell, diríem, moviment de renovació també pedagògica. Ara, després vam ser una mica ambiciosos i vam voler fer un diccionari nostre. I aquí, jo no sé si introduir un element polèmic fins a cert punt, i és que nosaltres no vam voler fer un espès. Així, la part polèmica aniria respecte a vosaltres, però això és una altra qüestió. No, vosaltres és una altra qüestió, la qüestió del diccionari grec, però vull, diríem, separar la qüestió de l'adaptació de l'espès grec de l'adaptació de l'espès llatí. Són coses diferents. També en l'enciclopèdia hi ha hagut un projecte que ha anat endavant fins a cert punt de fer un diccionari grec-català. Això ho feia el company Quartero amb la Montserrat Ros, Joan Alberic i no sé si algú més. Però tenen una autèntica dificultat i és l'extensió enorme de segles de la literatura grega, que en el cas de llatí és més fàcil de delimitar. Aquest diccionari, en fi, jo crec que no segueix, fa l'efecte que no. O almenys fa temps que veig el Quartero i no me'n parla, jo crec que ho han deixat córrer o està en l'aire. Per tant, l'explicació de l'existència de l'espès grec és òbvia. És obvi. En el cas del llatí, ja la cosa és molt diferent. Per què? Doncs perquè primer es fa aquest diccionari i després s'ha fet, millor dit, aquest diccionari i el seu fill, del qual no s'ha parlat. Aquest diccionari té 1.600 no sé quantes pàgines. I el fill, que és el diccionari bàsic, en té unes 6 o 700. Bé, l'espès és, diríem, el diccionari amb què ens hem criat, en certa manera. I està bé, i a més, alguns dels que van participar en la redacció de l'espès llatí són persones d'absoluta solvència i molt venerables, com per exemple Valentí Fiol, entre altres. Però és un diccionari també superat, i un diccionari que una mica confús en el repartiment de les excepcions i fins i tot en l'elecció del lèxic, etc. De manera que va semblar que, com a cosa, diríem, per ús en el batxillerat, valia la pena fer aquell diccionari petit. Ara, després ha aparegut, després d'això, ha aparegut la traducció de l'espès. Bé, jo no sé si és que això implícitament hi ha una crítica als nostres diccionaris, no ho sé,
però vaja, no em sembla un gran avanç, en tot cas diríem seria un fracàs per nosaltres haver pensat que nosaltres havíem d'inventar-nos un diccionari. En fi, i a més hi ha una altra cosa que, en fi, ja posats ho dic, que a mi no m'agrada. A mi no m'agrada la part, diríem, del pròleg. En aquest diccionari fins i tot s'esmenten alguns diccionaris llatins catalans fluixets que han aparegut recentment. Doncs bé, en el pròleg del diccionari espès traduït ni tan sols s'esmenta un precedent o dos precedents, que és aquest i l'altre diccionari. Això, bé, en fi, deixem-ho, ja no vull entrar més en aquesta polèmica, perquè si no... Jo el que recordo, sobretot, quan ja això acabaré, ja no sé que a algú li interessi alguna altra cosa, és, diríem, la gran enorme feinada que ens va costar a nosaltres el diccionari. Era gairebé una obsessió. A més, era una lluita contínua amb l'editorial, perquè l'editorial es pensava, en l'editorial, es pensava que en fi, els diccionaris es fan com, jo que sé, com xurros, així de pressa, i es pensaven que, a més, s'acabaria més de pressa com més col·laboradors tinguéssim. Al contrari, perquè com més col·laboradors hi entraven, més m'havia d'ocupar jo d'explicar com hi hem de fer, i, en fi, era un desastre. De manera que va ser una obsessió durant molt de temps. Jo no n'estic de tot content, perquè, en fi, amb l'ús posterior que jo mateix he fet, he aplegat un paquet enorme de notes que són correccions, revisions, ampliacions o supressions d'aquest diccionari. Per desgràcia, no sé si això alguna vegada es podrà publicar o millor. Esperem que els miracles de l'era tecnològica ens permetin això fer-ho, encara que sigui només per internet o com sigui. Però, en fi, de moment crec que vam fer un gran esforç, però és ja ho puc dir, és un diccionari irregular en el sentit que una part és més completa que altra. I fins i tot, per això que deia abans, perquè vam incorporar l'Oxford Latin Dictionary i en unes parts es veu més clarament i en altres no tant. Però, en fi, això com que no, en fi, ja ho endevinarà, qui faci servir ja ho endevinarà, quina és la part més fluixa. Bé, jo de moment callo, només. No, qui ho has fet és... No, tu. Jo, aquestes...
La feina s'ha de fer a cada moment.
Sí, sí.
A cada moment. Ja t'he dit jo abans que tinc una quantitat de cartes teves, dic cartes perquè eren torna de carta. Jo era de Girona i em escrivia des de Barcelona, criticant alguna de les coses que jo li comunicava o que jo li deia que havia fet, o bé donant ànims perquè es modifiquessin o perquè ja trobava que eren esplèndides. Una de les coses que feia, avui ja no estem tan acostumats, que retallaves també, perquè trobaves a vegades amb una extensió que l'editorial no ens permetia.
Sí.
O sigui que havíem de fer també un ajustament amb el que tenia assenyalada l'editorial.
No fèiem
dinars ni sopars de treball, però sí reunions de treball constantment, i tinc algun dia podem dedicaré a recopilar-les i te les passaré si tu no les tens.
Probablement és el diccionari més extens de l'enciclopèdia. No sé si l'anglès ho estan, però potser no tant.
Sí.
En fi, jo que t'agraeixo és el record d'aquells inicis que jo els tenia més esborradissos, no tenia...
Sí, va ser un... malgrat doncs, la feina que tots teníem, perquè tots treballàvem amb altres qüestions, o sigui que no ens dedicàvem exclusivament al diccionari, sí, tots teníem més aviat la cosa de docència...
No s'acabava mai.
I l'altre era com un complement gairebé. No diré com una recreació, una cosa de d'esvergiment,
sí, sí.
Però tot plegat ajudava que hi hagués una bona harmonia, que hi hagués una coincidència de parers, que això també era important, i uns interessos comuns. A tots ens estimava la llengua catalana, que hi hagués un diccionari llatí-català, gairebé sí que era una necessitat, però una necessitat que a la vegada ens donava satisfacció, una necessitat doncs, per una satisfacció també nostra.
Jo recordo, per això de la pressa i la feina, com Joan Bastardes contínuament preguntava: per on aneu? Home, anem per la M. Oh, encara falta, la P és llarguíssima. I com aneu? I trobaves un col·lega pel carrer: com va el diccionari, ja surt? No, doncs no surt encara. I a l'editorial havien de fer trampes i havien d'engalipar el pobre Adolf Pérez i el Joan Carreras, que era el director de l'editorial. En fi, va ser una feina terrorífica.
Va. Sí.
Sí, 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 sí.
La Lina ens recorda que ara a la una, més o menys, hauríem d'anar a veure els sarcòfags, però jo m'agafo, no sóc la persona més adequada, perquè sóc objector de consciència i convençut, quan ella ha parlat de la possibilitat que totes aquestes anotacions, correccions, ampliacions, supressions apareguin online, a la xarxa. En un punt del guió també hi havia, allò de dir, el diccionari que fem servir o que utilitzen els alumnes, diccionari en paper, diccionari online, a veure... Em sembla que no n'hi ha cap en català.
Sí, sí? No, en català. Bueno, que jo sàpiga
llet i català.
No. Que jo sàpiga no.
Sí? Algú ho sap?
Llet i català de quan?
En online, a la xarxa. Ah, val. Val, per tant, és un traductor, més o menys. No, per això, és a dir, jo seria força reaci a que facin servir un diccionari online si existís, i encara que existeixi en una altra llengua. Sí, el DIEC en català és una cosa, però un diccionari bilingüe o un diccionari de traducció ja és diferent. A mi em sembla que l'exercici que els hi feies fer, Lluís, d'aprendre a fer-lo servir és útil, i jo sempre els hi dic: aquest es veu que no està fet servir. Però vull dir, el que apuntava algú de dir passar full per full, jo sempre els hi dic, i porto el meu, dic: un diccionari ha d'acabar brut per la part del mig de les fulles, si no, no el sabeu fer servir. Per tant, jo penso que és més útil fer servir un diccionari en paper que no online, si és que més a més no n'hi ha, doncs tampoc.
I suposo que deu haver-hi problemes de drets d'autor i coses així, perquè jo crec que sí que hi ha el Lewis Short, o sigui, l'Oxford antic, però no el modern. Perquè el modern és que, ja dic, ara, penso que aquest any o l'any passat va sortir la segona edició augmentada i corregida. De manera que això no crec que ho posin, perquè, en fi, impediria la venda de...
Sí. No, i a més, vistos els nivells d'anglès que diuen que tenen els nostres alumnes, i s'obre, hem de traduir de l'anglès al català a partir d'una... millor directament en llatí.
Bé, doncs, gràcies, moltes gràcies, professor Seba, per la seva intervenció. Dèiem que aquestes taules estan obertes, que ens encanta que la gent doncs, pugui prendre la paraula, col·laborar i aportar. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Remei. Gràcies, Lluïsos, que hem dit abans. Gràcies per la vostra aportació. Ara a la una, en Narcís de Mica ens farà la visita als sarcòfags. Aleshores és voluntària, podeu venir. Us esperem doncs, demà aquí a 9:45, a les 10. I demà la lliçó és sobre el llibre de text.
Llibre de text.
I doncs res més, recordeu que els materials ja us els vam donar el primer dia, i doncs anirem sortint, si us sembla, i anirem fins als sarcòfags. Moltes gràcies per la vostra assistència i participació. Fins demà.